El senyor Mirabent Gatell, per tant, en el seu moment va ser un pintor molt celebrat, molt discutit també, més aviat posteriorment pels seus crítics, però també molt valorat, i ens agradaria molt poder fer una espècie de renaixement i de redescobriment del valor que aquest senyor va tenir en el seu moment i que avui en dia és una altra vegada reivindicat. Molt bé, doncs sense més i sense cansar-los, volia comentar més que res com una pinzellada final que la Fundació d'Art de l'Ave Maria no només té una significació estètica o cultural, sinó també una significació, diguem-ne, terapèutica en els nostres usuaris, perquè nosaltres, que amb la gent discapacitada d'aquest nivell, el que busquem és crear-los emocions i estímuls perquè puguin reaccionar davant de determinades coses, doncs les peces d'art, quan són bones, fan reaccionar, i és una gran sorpresa, tant a les persones que tenen una formació i una cultura evident, com a les persones que senten una impressió quasi física quan veuen una obra d'art, i això sempre és important. Molt bé, només un agraïment en el senyor Frederic Anguera, que em sembla que està per aquí present, que ha sigut el gran coordinador d'aquest llibre, i a l'Isabel Coll, que ha posat al servei de la Fundació tot el seu saber i bon fer, i que ara us ho explicaré en detall. Moltes gràcies.
Primer de tot, agrair-vos que estigueu aquí. Per mi és molt important, no tan sols pel que suposa la meva feina, sinó perquè aquest llibre va destinat per la Fundació, evidentment, i el que vull és que tingui ressò i es puguin vendre tot el que sigui, perquè no és per mi, ni és per ningú, ni cap editorial, sinó que és per una gent que veritablement tot és poc per ells. No és el primer llibre que faig per la Fundació, ja n'he fet d'altres, i la veritat és que sempre són els llibres que possiblement estic més contenta d'haver-los fet i de poder-los veure. Bé, dit això, un altre aspecte que vull que quedi clar és que estem aquí per fer quelcom molt, molt, molt especial, no per això que he dit a la Fundació, que també evidentment ho seria, però estem posant, en sols estem posant al davant, el coneixement de tots vosaltres, un pintor que no és ni el Mir, ni el Casas, ni el Rossinyol. És a dir, sempre el que estem veient són exposicions dels mateixos personatges, de les mateixes figures, sense adonar-se'n que hi ha una quantitat de gent importantíssima que cal reivindicar-la, que cal estudiar-la. Aquí, això ho dic, però aquí hi ha una persona que sempre ho reivindica, el Francesc Fontbona, és una altra persona que inclús té un article, no recordo ara com es diu exactament, però és més enllà de Casas i el Miro, més enllà del Casas i un altre. És a dir, que tant Francesc, que és una personalitat dintre del camp de la història de l'art, també es pregunta per què no s'estudia. O sigui, sempre s'estudien els mateixos personatges, sempre estan amb els mateixos pintors, i el que cal és conèixer altres. És a dir, si nosaltres ens preguntem aquí pintors catalans a la segona meitat del XIX, estic segura que tots en diríeu el mateix. En Fontbona no, en Fontbona me'n dirien molts, eh? Però els altres m'ho dirien, en dirien quatre, en dirien cinc, no sabrien qui són els pintors de la primera meitat del segle XIX. Qui dirien? Bueno, potser a Sitges en diríem l'Espalter perquè té un carrer. És a dir, no es coneixen. No es coneixen perquè no s'estudien ni es fa res perquè s'estudien. Sense aquest fet, sense aquest punt de l'estudi de la història de l'art, de conèixer perfectament tots aquests personatges, no tindrem mai, no serem, no podem entendre mai el que és la cultura. Perquè, és clar, el que és la pintura, perquè tots venen uns darrere dels altres, s'ha de conèixer des del principi del segle, des del segle XIX. És a dir, cal potenciar el que no és conegut, cal, per exemple, noms com Lorenzale, sempre diuen, fa gràcia perquè posen Fortuny, o qui sigui, alumne de Lorenzale i Cava. Bueno, però qui són Lorenzale i Cava? Lorenzale i Cava no tenen cap estudi d'ell. Clar, aleshores, com poden, com es pot posar això si no saps de qui és alumne, si és alumne d'aquests, però què diuen aquests? No pots explicar què és el que dona aquests al Fortuny. I això constantment en tots els altres. Com pot tenir un Martí Alsina una obra realitzada? És a dir, aquí és el deure, que tenim, i és un deure que el fem nosaltres, però que això el tenien que fer institucions, el tenien que fer museus, institucions que estan subvencionades i que han de deixar tot un espai de temps i de diners per la gent que pugui estudiar aquests pintors. Però bé, dit això, el que farem és veure aquest llibre que és fet amb moltíssima, moltíssima il·lusió. Ja ho poso al començament, i ara quan he pujat l'escala m'hi han recordat de la primera vegada que vaig venir al Liceu, la primera cosa que em van ensenyar, primer una escultura que hi havia de Vallmitjana, tenia 12 anys, amb un abric que semblava un conill. Doncs bé, pujant cap a... Ja la vaig veure, aquesta escala la vaig veure enorme, no? I després em va dir, i ara veurem una cosa que és feta d'un parent nostre. Però clar, a partir d'aquest moment, i després ja, evidentment, sempre he mirat el saló dels miralls, i no, he pensat sempre, per què no es fa una cosa d'aquest personatge? Com és? Pensava, algú el farà. Ningú ha fet res en tots aquests anys que jo he sigut alumna, que he sigut universitària, i els meus quasi 40 anys que he estat de professora, no? Clar, aleshores he pensat, ho tens que fer tu, ho has de fer tu, has de fer-ho tu, i aquí està aquest llibre, que aquest llibre, la veritat, ha estat fet d'una manera diferent dels que he fet del Mas i Fontdevila i dels que he fet del Casas, per exemple, però el que he volgut aquí és ser com una porta oberta a que entenguin la gent la importància d'aquest pintor. O sigui, no he volgut basar-me en coses molt... Sí que hi ha una quantitat de notes, etc. No és que es hagi fet quatre coses, però he volgut que sigui una finestra oberta a veure la importància d'aquest personatge. Per això veureu que he volgut també que es penseu que no és una cosa subjectiva. Ara mira aquest com li agrada, perquè aquest, si era parent o era parent, etc. Un parent de lluny, perquè que no és pas que sigui... Bueno, sí, després veurem que és directe, és igual. És que hi ha coses que hi ha un altre... Hi ha un avi meu que es deia Josep Mirabent i Mirabent, és a dir, que s'uneixen tots, és una mica desastre. Bé, és a dir, sí que és parent, com parent de tots els molts Miravents, perquè penseu, que ara ho explicaré a través d'aquí, d'on surt aquest personatge. Aquest personatge, jo us poso, Josep Miravent i Gatell, que és el més important pintor decorador del seu temps. És el més important, el que ho fa tot. Crec que es mereixia tenir d'estudiar-lo. És clar, a més, quan entra tothom al Saló dels Miralls, què fa la gent? Es mira tot el Saló dels Miralls. Jo sé que el Saló dels Miralls, jo sempre l'he dit, el Saló dels Passos Perduts, però m'han dit que era una cosa de vells, que ho deia, però sempre havia sentit a dir això, però després va passar amb tot el mirall. És clar, aleshores, quan vas a dintre d'aquesta sala, el primer que miren és fantàstic, marxen, van al Paranims de la Universitat de Barcelona i fan el mateix, van a l'Ateneu Barcelonès i es fa el mateix. Clar, aleshores, si tot això és del Miravent, i amb altres coses que podríem posar, no? Esglésies, malauradament, moltes es van transformar i queden pocs exemples. Fa poc que vam trobar la de Sant Just, que més o menys vam poder posar que era d'ell. Però clar, si és el més pintor, el pintor decorador millor del seu temps, si és el més reconegut pintor de quadres i fruites, i és pintor de retrats també, com és que no se li ha fet? Imagineu-vos els altres que no tenen tantes coses. O sigui, cal. Jo sé, és una cosa que reivindico, però no sembla que en tingui gaire sort. Aquest personatge també és molt interessant perquè no neix de cap família d'artistes, ni té uns primers coneixements, diríem, que podríem dir literats, no. Té mala sort i té bona sort. Ara ho explicarem el per què. Ell, el que fan, els Miravent neixen, venen, són uns francesos, que aquí ja es pot dir, venen d'un poble de França, que es diu Arne, o un altre que també es diu Villeneuve de Leucusan, que estan, diríem, entre Toulouse i prop de Toulouse. Aquesta gent venen en el segle XV, finals del XV, principis del XVI, venen cap a Catalunya i s'estableixen a Jafra. En Poblet, era com un poblet, està està al terme d'Olivella, però de fet el que fan ells és tirar sempre cap a Sitges. Per això es veu, com es veu això? Doncs bé, a través dels quan s'inscriuen els llibres de naixement, els llibres de mort, tots estan posats a Sitges, no? És a dir, sempre hi ha la tirada de baixar cap al mar, ja sabeu això, i és clar, és lògic que vagin fent. Llavors, què fan ells? Ells fan exactament igual. Els Miravent deixen Jafre i el que fan és anar a Mas Mallol, i després s'estableixen també a Mas Mallol, queden dues o tres cases, tenen dues o tres cases a Mas Mallol i després van a Can Lluçà i després uns altres que aniran a una altra banda. És a dir, que tots van baixant, diríem, cap a Sitges. I després veurem que s'estableixen a Sitges. Però bé, això ho explico una mica per veure com és. Però ell estan aquí. Aleshores, què fan? Aquí no hi ha prova, no hi ha diners per viure, evidentment ja es veu, aquí, bueno, ara tenim aquesta casa que deuen tenir dos cotxes per anar a Sitges o on te vulguin, però en aquells moments el que costa, no costa gaire entendre que en aquest espai han de marxar a treballar en altres punts, no? I el que fa un Miravent, el pare de Josep Miravent, sempre els que quedaven, els grans, no? Els que eren els hereus, i els altres marxaven. Llavors, ell el que ha de fer és marxar cap a Barcelona, el pare del noi. El pare del noi marxa cap a Barcelona, s'estableix un temps a Barcelona i poc després la seva dona sí, que era una família més benestant, a través de Cuba. Havien marxat a Cuba el seu pare, tenien relacions amb Cuba, i ell el porten a Cuba i allà mora. I això és una cosa que ell, el nen li queda al cap, a Miravent li queda al cap, i cada vegada que li deien marxa a Cuba s'esgarrifava i no volia de cap manera sortir. Aleshores, ell està, fins als 6 mesos el porten ja a Sitges, perquè el pare mora, i llavors torna a venir amb la família de Sitges. 6 mesos, que està 6 mesos a Sitges, i està fins a la seva adolescència. Què és la seva adolescència? Ell segueix dient que vol pintar. I aquí hi ha la gran sort, hi ha sempre la vida, hi ha la sort, i la desgràcia i la sort, que de la seva mare coneix a un tal Piferrer, Pau Piferrer. Clar, aleshores, això és bo per ell, perquè el Piferrer, qui li presenta? El Segimon Ribó. O sigui, tot això és una cadena, i cap aquí el portarà a l'Escola de Belles Arts. Clar, aleshores, tenir aquest cas, jo vaig buscar, també vaig pensar, per què coneixen el Piferrer? Alguna cosa ha d'haver-hi. Llavors vaig estar buscant en els llibres de mort, de naixement, si trobava uns Piferrer. Hi ha uns Piferrer aquí a Sitges. O sigui, possiblement aquests Piferrer, perquè no és un cognom pas de Sitges, ni molt menys, estan relacionats amb aquest. Però això serà ja un altre moment del treball. Aleshores, ells van a viure a Barcelona, i el noi es posa a treballar. Primer es posa a treballar, també va posa a treballar feina, pintar. Posteriorment va al taller de Segimon Ribó, que acostumaven a ser, quan els agafaven al taller, acostumaven a ser gent aprenents que els hi donaven quatre quartos per poder estar allà treballant, no? Però bé, li va anar molt bé, i a l'Escola de Belles Arts al matí. Qui tenia d'amics? D'amics són gent que dirien que aquests que no coneixem ningú: Bartolomeu Ribó, el fill de Segimon, Agustí Rigalt, l'Antoni Cava, veu aquí, ell és amic de l'Antoni Cava, aquell que després serà mestre del Fortuny. I més podríem dir el Gretzner, també és un d'ell, l'escultor, el Samsó, és a dir, també l'escultor Venanci Vallmitjana, és molt amic d'ell, és a dir, i sobretot un, que és l'Eduard Amigó. O sigui, t'hi heu dit tota una sèrie de noms que estic segur que no coneixeu i que són en aquests moments els importants. I això, per exemple, tots ells regalen, sabem tot aquesta, regalen un llibre a Milà i Fontanals, a Pau Milà i Fontanals, quan ell marxa de l'any 56, quan ell marxa de l'escola d'art. És a dir, tots són una sèrie de gent, el Fluixent també, Martí Alsina també està amb ell, és a dir, ara diríem tot de noms aquí, però no bé, però sí que vull que quedin, que recordeu aquest nom. Aleshores, aquí és el primer moment. Llavors, aquí el que fa ja, quan està estudiant, el posen sempre a estudiar decoració. Jo no sé si en vista, jo suposo que tant Segimon Ribó com els altres que podia trobar, com els Milà i Fontanals, jo crec que ells el que van veure que aquest noi necessitava els diners, o sigui, necessitava els diners per treballar, perquè el fan fer pintura de flors, que pintura de flors és la cosa més barata que hi ha, no? Perquè agafes una flor, la pens, no necessites model, diríem, sí, el model sí, però és fàcil de trobar el model, i a la vegada també la pintura decorativa que li donava peu a fer des de les porteries més lletges que podia quedar, perquè si passeu per l'Eixample veureu que hi ha tot categories en quant a pintura decorativa, o bé ja podia, o sigui, podia treballar d'una manera més no tant, diríem, estètica, sí que seria estètica, no tant, diríem, acadèmica, sinó més aviat industrial, no? Més aviat podríem d'aquí. Però, clar, ell fa el canvi enorme, o sigui, la importància de Miravent és que tot això ho fa, ho amplia i dona, ho posa a un nivell sumament interessant. Això és el que veurem aquí. Va decorar, fixeu-vos, això us ho deia al començament, la Universitat de Barcelona, el Liceu, l'Ateneu Barcelonès, la Iglesia, el Santuari de la Verge de Montserrat, que ara ho explicarem, l'Església de Sant Just, el Santuari de la Misericòrdia i tants altres interiors de cases i botigues que seria aquí llarguíssim i que ho trobareu en el llibre a posar-lo. Un d'ells és la universitat que se li encarga la decoració de l'edifici, i això també està vist a través de, afortunadament, la Universitat de Barcelona, hi ha totes les notes de tot el que de tots els pagaments que s'han anat fent. Clar, aleshores a mi m'ha anat molt bé perquè he pogut veure com a l'any 73 se li encarrega a dos. Això se li encarrega a la pintura de la Universitat, a Josep Miravent i Jaume Serra. I ell vas veient què és el que va fent, ho saps el que va fent, fa els despatx del rector. Ell sempre, veureu, i aquí també ho teniu, que és la pintura de lletres que es diu. Recordeu que en el saló dels Vellalls hi ha la pintura de totes unes lletres, ell és especialista en això. Totes obres de Miravent porten lletres, totes. La majoria, si són importants, porten lletres. És a dir, són pintura amb lletres, és la seva especialització i en aquell moment li donen. No? Jaume Serra mora l'any, sembla que és l'any 77, sembla que mora, i ja li ve l'encàrrec d'ell sol. I diuen, ja que fa també Miravent, sí, ho donem. I llavors ja, què és el que comença? Comença amb el Saló de Graus, fa tot la part de les parets del Saló de Graus, fa també tot el que és la part de l'alçada, i deixa l'espai pels retrats, que abans, després ja se li encarregaran diferent gent, fa les faixes verticals de la testera, del tester, o sigui, fa el dosel, que hi havia un dosel a la barra, o sigui, va fent-ho tot, i fa també el Museu Biblioteca, tot això més o menys ho fa el 77. I ho fa ajudat per un que ara que vull que us quedi el nom, que és Cabanes, que és Cabanes, Paulino Cabanes. Posteriorment, veieu, això és el... Perdó, que tenia tot aquí, no podia veure. Veieu aquí que hi ha tota una sèrie de retrats, i us recomanaria, si voleu mirar tot això, també a la Universitat de Barcelona, hi ha totes les obres, hi ha una, si poseu una web, hi ha totes les obres que estan a la universitat, i també hi ha un bon treball sobre aquesta sala. Llavors aquí què és el que fa ell? Aquí hi ha una sèrie de retrats que recorden algun personatge que hagin tingut que veure. Llavors ell en fa sis, el fa el Ferran el Catòlic, fa el Ramon Berenguer, el Xin d'Esvint, el Sant Ramon de Penyafort, no el tinc aquí, el Cristòfol Colom, si me'n deixo algun altre. Però sis els fa ell, sis dels que es troben aquí, i els altres els donen a fer altra gent. No sé si, bueno, us dic altres noms perquè vull que us quedin. No us que es quedin els noms, us quedin la diversitat de noms. Jo us he apuntat especialment Lluís Buixó, Enric Montserdà, Pere Borrell, el Castelar i el Llorenç. És a dir, fixeu-vos la quantitat de noms que no són de res i que són d'una categoria, la majoria són de categoria excepcional. És a dir, cal veure i cal fer-te la necessitat, que és una cosa que estic cridant, la necessitat de que hi hagi aquest corpus, aquest corpus del que és el corpus pictòric de la universitat. Després va a l'Ateneu, també hi ha la universitat, l'Ateneu és una altra de les obres, que es fan, tot això són paral·leles, unes més aviat, unes més... I el Miravent treballa a la Casa Serra, que és l'antic Palau Sabassona. Això no estava, jo estic molt orgullosa, perquè aquesta sala, sempre, la sala de les revistes, els que anem a l'Ateneu Barcelonès, se sap què és la sala de les revistes, i actualment és la sala Miravent Gatell. És a dir, que això m'ha fet moltíssima il·lusió, i això és un treball que va fer, que va dirigir Francesc Fontbona també, i va buscar els especialistes de cada cosa, i a mi em va dir si volia fer això, amb la sort que jo vaig poder trobar qui era. Jo pensava que era del Miravent, però m'ho pensava més per les obres que es troben a la sala gran de la biblioteca, però en canvi aquests jo veia i vaig trobar finalment, ja veureu que ho demostro perfectament que ho és. És a dir, ara la sala de revistes no es diu sala de revistes, sinó es diu Miravent Gatell, és a dir, que per mi això és un plaer i unes ganes de tenir-ho. Doncs fixeu-vos a la sala de revistes, que sempre direm també sala de revistes perquè és el que coneixem, però ja m'acostumaré a dir sala Miravent Gatell, veieu que hi ha un sostre. Hi ha un sostre que hi ha aquesta figura al mig, que és Eos, i al costat, primer a la sala del centre hi ha Eos, i al costat, a l'esquerra, hi ha Ucrània, i a la dreta hi ha Erato. Qui són Erato i Urània? O sigui, sempre heu de mirar què és el que porta a les mans. Sempre heu de mirar què és el que porta a les mans per veure què és una obra mitològica, si no, no ho entendreu, què és el que porta. Esclar, Eos, fixeu-vos que és aquí, Eos sempre porta unes flors a les mans petites, és l'aurora que surt, de la seva llar per anunciar el dia. Sempre va així. I sempre porta veieu aquest vel, per què? Perquè dona, sempre que veieu aquest vel que puja cap amunt, és la idea de donar sensació de volar, de volar el que hi ha vent i vola, és a dir, aquesta idea sempre és igual. I després porta un vestit que aquí no es veu gaire bé, que després ho veurem, però no es veu gaire bé, però és un ataronjat, és un color ataronjat. Llavors, si mireu Urània, què porta Urània? Urània és el protector de l'astronomia i l'astrologia, que porta una estrella, i al costat porta un globus terraqui, i a la mà és l'estrella de l'alba, la que porta a l'altra banda. I després Erato, que és la música de la poesia, i el que porta aquí és la cítara, que veureu aquí que porta la cita, i porta també, és coronada de roses, i una altra flor, però no recordo quina és l'altra flor, però aquí és coronada és també. Clar, llavors ja veus que és aquesta, és una idea. Això per què ho dic, això ho dic? Perquè ens adonarem com aquell noiet que no sabia res, de res, que va estar fins a Sitges, l'educació que devia tenir, anava al col·legi perfectament, però evidentment tot això li va venir d'un coneixement posterior en el qual va estudiar totes les solucions que podien donar. I no tan sols això, sinó que aquesta obra, a mi em sap greu no haver-lo portat, sinó té una influència, gran en pintures italianes. Hi ha pintures del Giaquinto, que té de Luca Giordano, que es veus que ell va mirant solucions posteriors, no? Anteriors, perdó. I aleshores aquí també hi ha el perquè. Fixeu-vos cada una d'aquestes figures, I ara mireu el que he trobat. Fixeu-vos què fa. Aquesta, mireu aquí, és aquesta, veieu? És un dibuix. Primer fa el dibuix figura nua, I després, veieu, aquesta és l'Aurora, i aquesta és l'Erato. És l'Erato o és l'Urània? És a dir, fixeu-vos, aquesta l'Urània, i aquesta és l'Urània, i aquesta és aquesta. O sigui, què és això bo? Arribar a trobar. Això és interessant, no? Arribar a trobar, i això amb tota la dificultat que hi ha de trobar aquestes coses, sí que és cert, és anar buscant, però al final ho trobes, com pots veure, pots dir, sí, aquesta obra és de Miravent, no cal que m'ho diguin perquè he trobat tot això. És a dir, això és interessant. Clar, que és una recerca, és pesada aquesta recerca, sí, però també molt agraïda quan tens la solució, no? És a dir, és el que s'ha de crear amb els joves, tenir aquesta afició d'investigar. Però, esclar, es troben en tants entrebancs i tants aspectes de pocs diners, de poca investigació, per la investigació, que fan que ho deixin, però també seria això. Però aquí, al Liceu, fixeu-vos que també hi ha aquest, mireu que també la vaig poder trobar, aquest quadre, que és molt aquest d'aquarela, que és molt interessant. Llavors que hi ha unes obres, aquestes sí que estan, saben, que són dos d'elles, són del Miravent i Gatell, i l'altra és del Ribó, del Bartomeu Ribó. Fixeu-vos que aquesta és fet després de l'incendi de 1861. Són unes obres del primer incendi, d'aquell incendi que va haver-hi, i la seva reedificació l'any 62 és quan es fan aquests plafons que estaven a la part de l'entrada, el que dona el co, en sortirà a l'escenari. I però aquí ara parlarem d'aquesta obra, però és interessant també que he trobat que Miravent no tan sols fa aquestes obres, sinó que es dedica també a dirigir els treballs de decoració. Canvia les otomanes, diu aquest color, aquest va aquí, tot en relació de tota la pintura decorativa. O sigui, sempre s'ha de mirar aquest aspecte, estiguin a la boca de l'escenari. La boca de l'escenari estaven aquest, que és el discurs d'Homer, que és aquí, i vaig poder trobar, això ja dic, és sabut per tothom, però vaig poder trobar l'aquarel·la, que l'aquarel·la és fantàstica, aquesta aquarel·la que és d'una capacitat, que es demostra la capacitat del dibuix, que això ja ho veurem. Aquí, fixeu-vos, la capacitat de dibuix que té Miravent és extraordinari, i també la manera que fa l'ombrejat. L'ombrejat és molt, molt suau, molt gran, i aquí veieu com agafa perfectament el tros, és perfectament, el dibuix és perfecte. Aquesta és aquarel·la sobre, ja devia ser al final de les últimes obres que feia, perquè és tela. És tela, hi ha un dibuix ploma, superinteressant, però bé que veieu com, si es busca, es troben coses superinteressants amb el món de l'art. No? No podem quedar-nos sempre amb el que s'ha dit, sinó el bo és la investigació. I això, no sé com dir-ho, i repeteixo, per si algú d'aquí pot ajudar amb gent que pugui fer-ho d'aquesta manera. No? Aleshores, aquí posem aquests dos, i després aquest altre, que és el carro de Tespis. El carro de Tespis, d'aquell que corria, que anava pel món ensenyant el que era el teatre, no? Mostrant el teatre, que anava amb un carro, anant pel món, en Tespis, anava ensenyant a tothom. Fixeu-vos aquí, que és aquesta voluntat de marcar la idea, la importància del teatre, del que és l'escena. I aquí veus la gent que se l'estan aquí mirant, i ell, és a dir, aquí fent, posat com si estigués a dalt d'un entarimat, fent la seva obra d'aquell moment. Ja sabeu que això es va treure més tard, quan es van posar les obres de Lorenzale, de Ramir Lorenzale, de Manon Lescaut, d'una de Wagner, la Valquíria de Wagner i l'Otelo, sembla que era, no ho sé. Després, l'Odissea té molt que veure també amb aquests moments, i això, a mi, vull que aquí veiem Homer, i fixeu-vos que ell tenia, una llàstima que es va perdre, però se sap que tenia una biblioteca, perquè he trobat la ressenya dels llibres que tenia, i són uns llibres que d'un gran estudiós. I esclar, i això és un noiet que marxa de Sitges sense haver fet més que les quatre coses. Clar, l'Odissea, si comencem l'Odissea, el primer de l'Odissea diu l'Aurora, de safranat vel s'escampa per la terra. Clar, aquest color és el color safranat, que aquí no es veu clarament, però és un color safranat a la realitat que s'escampa per sobre la terra, no? I parla també d'Urània blava, celestial. Clar, per què és Urània blava? Blana, és blava perquè és el cel, Per això sempre veureu Aurània vestida de blau, perquè està referent amb el cel. Clar, tot això és el que us he dit abans, Luca Giordano, el Palau Medici, Riccardi, etc. Hi ha obres, hi ha figures de Giordano que són clavades o són molt semblants, és a dir, com va mirant, i això és importantíssim, que demostra un gran coneixement, un valor pel que és l'interès de tot això. No? I aquí no us he portat cap, però si aneu a l'Ateneu Barcelonès veureu que hi ha les sales, que totes les pintures d'en Pla, però aquella casa s'eixampla, quan els compra, pel Serra s'eixampla, i aleshores què és el que es fa? Aquells espais quedaven en la necessitat d'omplir els costats, les obres de Pla queden i necessitaven ampliar-ho. I qui ho amplia? Mira ben Gatell. I això també hem trobat obres que ens fan veure que era el que feia ell. Vull dir que tot ho tenim lligat al que fa Mirabent. Si no dic res que no tingui un lligam, puc equivocar-me, evidentment, però hi ha sempre el per què m'hi he basat, d'alguna manera m'hi he basat. I després va aquesta obra que tots, a mi em sap molt greu, perquè el va restaurar una persona, i aleshores posa el nom de la persona de Mirabent. O sigui, en vez de dir Mirabent restaurado portal, no, posa el nom de qui el va fer, qui l'ha refet, i després posa de Mirabent. Sí que potser estava molt malmès i l'altre, però vaja, sempre promès posar-ho la mateixa lletra, la mateixa mida, i que consti que era molt amic de qui ho va fer-ho, jo. I tinc una foto, vull dir, amb ell, que li passa una persona encantadora amb mi sempre que vaig demanar coses. Aquí hi ha, aquí veieu, això us ho veieu després, veieu què hi ha. Aquest és aquest espai que jo us posava, si tinc un tros aquí, us he buscat una cosa que pogués fer-ho bé. Penseu que aquest espai, ningú el volia. O sigui, li van posar tants condicionaments, va ser de tants condicionaments, clar, això fixeu-vos que era un quadrat, un cub, no és res. Fixeu-vos que era una cosa petita, que no tenia cap mena de gràcia, i amb el més inri, que el Liceu li diu: no vull que canvieu res del que està, ni donar, ni ampliar, ni buscar, ni res. I si podeu, manteniu la que era el Saló dels Miralls, que llavors es deia Saló dels Passos Perduts, suposo, que passa per aquí, que passa la mateixa, diríem, la mateixa sortides i entrades del Liceu. No vull que ho canvieu. Bueno, tal que es troben amb una quantitat de problemes, que bueno, ja ho llegireu en el llibre, perquè ara no vull fer-me pesada, però hi ha una quantitat d'entrebancs que els hi posen fins que arriben a fer això. Jo quan veig això, a mi fa pensar que ho agafen de solucions italianes, que són aquest tipus de solucions. Mireu, aquí es coincideix que són dues portes iguals. La Vecchio, suposo que això ho treuen d'aquí. En aquells moments hi ha obres, amb la seva bibliografia, hi ha obres en les que fan referència amb aquest palau. Però bé, el que fa i el que és més conegut, és a dir, tot això sí que segueix les solucions italianitzants, però el que és més interessant és el que posem, per nosaltres, per conèixer, és aquest sostre, no? Aquest sostre, que hi ha dos problemes amb aquest sostre molt gran, que és que aquí tenia que anar-hi una condició sine qua non, una làmpara. O sigui, del mig d'això havia de sortir una làmpara. És una làmpara que sortia d'aquí al mig, i esclar, que és on tancava tota l'harmonia de tot el que es podia ser, no? Aquí es va dir de tot. De les crítiques es deia: quin duda que si ara devia ser pintar-se novament el Liceu, se acudiria més a tintes enteres, a tonos vigorosos. Quin pondrà duda que l'azul i el rojo carminoso de les bases, i que persona algo versada en assuntos decorativos no se le ocurre oriente la realidad de la prueba que las tintas enérgicas, luminosas, habrán quitado aquella dependencia, la especie de monotonía de color que se nota en ella. O sigui, tot, si era color, perquè era color. Llavors, fixeu-vos, diu, quan hi ha color, diu, que trasciende a frialdad. O sigui, és una incongruència total, no?, quan vas llegint tot això. O sigui, el deixen totalment malament, quan acaba. Diu, el Mirabent, antes que nosotros lo había visto, aquella superficie blanca es por sí sola capaz de desentonar el conjunto más hermosamente pintado. Això vol dir els marbres. Els marbres també els troba totalment nefast. Veritablement, bé, això cadascú. La resta, tal i qual. I diu, Al final fa gràcia que del Coliseo se pensará en cambiar aquel pavimento, cuyas actuales baldosas encontrarían de fijo empleo más adecuado en otros locales del mismo edificio. I després d'aquestes, diu, i després d'aquestes observacions, que són únicament pequeños defectos, i li diu tot ho malament, però li diu pequeños defectos, diu, i és bo que segueix, diguent, téngase en consideració que no és lo mismo decorar un salón com el del Liceo o el d'una de nuestras raquíticas habitaciones, y que lo primero ocurre raramente en Barcelona, por lo cual los artistas luchan con obstáculos que solo la experiencia puede vencer y evitar enseñando medios de sortearlos. Entonces, claro, todo eso... ello acaba después de todo eso que diu, y al mismo tiempo sobre la junta directiva del grandioso Coliseo barcelonés, que tuvo el feliz acuerdo de buscar para la ejecución de sus propósitos auxiliares tan inteligentes. O sigui, els li clava tot el que vol i després li acaba així. Aquest és el del diari de Barcelona, el Miquel Ibadia. Ara, què és això? Què s'inspira d'alguna manera aquí? Clar, en aquest moment, ell, el que s'inspira molt, evidentment, és la pintura d'Ingres. La pintura d'Ingres, i això es té que veure, perquè nosaltres ens imaginem que tot es va parant, tot arriba al modernisme, tot arriba, no hi ha l'impressionisme, tot està... No, paral·lelament amb ell hi ha altres personatges. Això passa a França igualment, passa a Itàlia. O sigui, que van seguint solucions anteriors. Clar, tot això no es pot veure d'aquesta manera, que hi ha un tall. No, sempre hi ha una continuïtat, aconsegueixen una cosa i l'altra segueixen una altra. Doncs aquí què és el que fa? Fa un triangle, solució, la base, que serien aquestes, que seria el triangle, figura, quin és? Sempre el triangle, la part superior, sempre en qui es posa? Sempre es posa el personatge principal. Base principal, sempre es posa la part elevada del triangle, a la part elevada del triangle. La base, ara els que estan, que han fet amb mi història de l'art, ja pensen, sembla que estiguin a la classe, no? Però bé, ho sento, és que veig amb les mirades, que ho veig, ho pagueu les mirades. Llavors, aquest triangle, doncs veiem la base ben ampla, aquesta base àmplia, on es situen les figures. No? Clar, aleshores, aquí què és? El que... I mireu aquesta obra que és d'Ingres, és a dir, que aquí també ell, el personatge dalt, hi van fent un triangle, la base, tal. És a dir, que són aquestes solucions les quals es veu perfectament que ell té la idea d'aquesta. No? Clar, aquí què posa? Apolo, lògicament, amb el Liceu, l'Apolo, el Montparnasse, l'Apolo, el déu de la música, situat, com ja he dit, en un lloc preeminent, i al front, com sempre, coronat de roses, que és el típic, no? Llavors, tot roses, perquè estan relacionades amb Apolo. Hi ha el problema que repeteixo, és aquest, que aquí jo no entenc mira ben si fa en plan de broma o què, perquè inclús fa el punt on surt l'aigua, diu, bé, posaré el punt on surt l'aigua, mira, i li posa aquí, però això ja no va saber solucionar l'anterior, no van saber solucionar ni ell tampoc, vull dir que ho deixen totalment, no saben, bé, total que aquest el posa on està aquest forat, que ho trobo encara més bèstia, però bueno, fa tot el teatre, no una premissa, no canviar res, conservar el mur, conservar l'estructura, i aquí diu, aquí estic jo, aquí puc fer el que vulgui i ho faig el que em sembla, no? Llavors posa tota aquesta sèrie de figures que, sí, certament són d'un cromatisme, són, li deien, cridaner, basat, però esclar, en què es basa? Es basa molt en la pintura neoclàssica, en la qual juga blau i vermell. O sigui, esclar, si això, blau, vermell, són els que dominen, per exemple, aquí estan un blau contraposant-se amb un vermell, aquí un blau i un... Pocs elements, els altres, sí, són els que dominen per deixar de banda els altres. Fins aquí vermell, també, Apolo, i els altres dos, unes figures més simples. Però per què ho fan, aquestes figures, aquests colors? I donen aquesta idea per donar més força al del mig. Fixeu-vos, aquestes figures el que fan, idea volar, i les robes d'uns colors que permeten que aquest tingui més força. Ara, ja acabo un seguit, volia fer més curta, però vaig acabant, perdoneu, a veure, és que volia arribar més aviat. Flors, l'altre tema és les flors. Les flors, mirament, se li diu, quan es posava a París, se li va donar el nom de l'Ange de les Flors, en francès, l'Ange de les Flors. Aleshores, i si això ho fa un parisenc, un crític parisenc, és molt a dir. És a dir, que això costa molt trobar unes obres que li donin importància. Li parlen de l'Àngel de les Flors, referit a Maria Vent. No? Ell exposa, com veureu, si es posa moltes vegades a París, ell es posa a Londres, Obres seves es troben al Museu del Prado. Això és una mica perquè tingueu de la categoria d'un miravent, que no ens en donem compte, no? I ell fa dos tipus, en aquest moment, podríem posar-ne més, però aquí m'he volgut basar en dos tipus. Un que és aquest tipus de flors que es posa en un gerro, que això ho trobem, no pas aquí, això ho trobem a la història de l'art, què segueix? Quan fa la pintura, quan fa aquesta pintura, segueix les solucions anteriors, les solucions barroques, sobretot la holandesa, etc. No? I aquí el que fa és posar un, i aquí es demostra un altre cop, fixeu-vos que li interessa, està interessat del món clàssic, perquè aquí el gerro, que tinc la sort d'aquest de tenir-lo, que és gràcies a un bon amic, a un gran amic, aquí el que fa és posar, és clàssic el gerro, o sigui que demostra tot el que és d'abans de l'ingrés i de l'interès pel clàssic. Ara fixeu-vos, totes aquestes flors que van caigent, que surten d'aquí, en un espai obert, com és aquest, pot ser també en un espai tancat, però la importància és amb aquest gerro, les qual. Però vull que mireu, fixeu-vos com són les flors. És a dir, a les flors, què és el que fa? Les flors és fàcil i és molt difícil de fer. És molt difícil de no caure en un acartronament, de no caure en una realitat falsa. En canvi, mireu això. Mireu aquí com fa aquestes flors senzilles, fa també barrejar molt senzill, les flors molt senzilles. Ell va estar molt content quan el Jubany, que és el millor pintor de flors de la primera etapa del segle XIX, és un altre que també cal, l'anima a pintar flors, diu pinta flors, això per poguer-ho, i això va ser de les coses que més el va animar, que un gran com Jubany li digués això, no? Llavors aquí veieu que busca diferents solucions, roses, grocs, tot aquesta varietat, és a dir, que colors brillants, colors esmaltats. Ell tenia molta preocupació per la matèria. La matèria tenia molta preocupació, comprava a les millors cases d'Europa, es feia portar els colors de diferents punts d'Europa i aquí els comprava en els llocs millors, en el cas de Vidal Ribas, per exemple. Però és una manera de treballar que notes que és cada una, però és d'una execució, diria, lleugera, però en canvi ens ho dona tot, no? Una execució lleugera que marca perfectament totes aquestes, una veritat inigualable, i que és lògic que li diguessin el que és, és que no es pugui llegir totes les coses, perquè això serà... bé, sí que se li critica en el saló, que... la decoració no havia de ser com un quadre, o sigui que això encara tenia que posar-se en un espai més obert, però bé, això són petits detalls que no ve aquí. Jo aquí us he posat, per exemple, un exemple holandès d'una pintura holandesa, que és el mateix que ell fa, mateixa solució, és a dir, podríem veure en altres encara molt més iguals, però fixeu-vos que és el mateix, les que cauen, les que estan aquí, això és de finals del 18 aproximadament, o sigui, com es va mantenint aquesta solució, qui manté aquesta solució és l'escola de l'Acadèmia de Lyon i de València, la Real Acadèmia dels dos és els que fa més favor amb això. Però l'altre, fixeu-vos que és un tipus, i és un tipus més diferent, més romàntic, fixeu-vos com és. Són aquestes flors que queden posades, en aquest cas, en una barana, i com si hagués quedat una barana, algú li hagués regalat un cistellet, fixeu un cistellet amb flors, i aquests, o bé, ell l'hagués anat a collir, i cau. Amb aquesta barana cau, s'obre la barana i a la vegada li posa aquest llaç que ajuda. O sigui, és una visió molt més romàntica. Mireu, el celatge d'aquest no té res que veure amb el celatge d'aquest. Un celatge fosc, un celatge que hi ha un cert misteri. Amb aquest no hi ha cap misteri. En canvi, aquest sí, o sigui, és una visió més romàntica de la idea de les flors. O bé també les flors, fixeu-vos, aquest també és un quadre que està en una col·lecció de Sitges, en la qual... Fixeu-vos que aquí està, posa les flors, que la va presentar, l'ofrena, la va presentar amb una... I aquí és aquesta nena, Clar, la podia posar perfectament amb menys flors, però fixeu-vos com ell aprofita sempre de posar les flors i com ell juga amb això. O sigui, al costat d'aquesta nena posa unes flors, d'aquestes flors blanques, aquestes flors, unes açucenes, que és la puresa d'aquesta nena que es troba aquí. I després venen les fruites que ja és un altre seguit amb aquest aspecte, seguit amb aquest aspecte, que les fruites, que les fruites són d'una perfecció extraordinària. Si les flors són de perfecció, les fruites són d'una perfecció extraordinària, com fa els préssecs, com fa els raïms. Va ser tant el seu interès que li encarreguen tota una sèrie de raïms. O sigui, i això ho fa la Societat Agrícola de Sant Isidre, que li fa fer tots els raïms, els diferents, això és que ho tinc per aquí posat, però és igual, els hi fa fer cada un dels dibuixos de tots tipus de raïm, i el fa, que estan, majoria estan a Vilafranca, al Museu de Vilafranca, són els 12 raïms que es troben a Vilafranca, però són d'una capacitat brutal. I aquí us he posat d'aquesta manera, que és un bodegó, com d'alguna manera hi ha aquest tipus més, diríem, més un altre cop, és també, si fixeu-vos, com està posat? És la mateixa manera que hem vist amb l'altra obra. Mireu què és, això és un rectangle, fixeu-vos que és un rectangle, això és un rectangle que es divideix dos parts aquí, dos parts aquí, o sigui que la simetria hi és. Passa que al primer vista no la veieu vosaltres, la simetria. Diu que bé, sembla que tot una que estigui com si no hagués estat res. O sigui, segueix aquesta idea simètrica que segueixen els clàssics, no? Cata, clar, 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 fa un quadrat, de fet un rectangle, i el centre és aquest, és a dir, que és la importància principal. Llavors aquí us he posat, aquest és un bodegó del segle XVII i aquest és un bodegó del Miravent, com també segueix la tradició, les solucions dels bodegons que es fan, que segueixen i que la gent el volia. I ara mireu aquests raïms, perquè jo us he posat aquí un raïm, és un raïm de Miravent i aquest és un raïm de Zurbaran. Mireu aquests raïms de Zurbaran, que no es veuen res, aquests raïms de Zurbaran. Jo el que vull que veieu és com es poden fer aquests raïms, bueno, no es veu, no puc ampliar-ho. Ah, mira, aquests raïms poden ser molt bons, però mireu cada gra. És igual que l'altre. Pam, 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 pam. No tenen la vida que té aquest. Ho veieu? O sigui, fixeu-vos la diferència. O sigui, per més que diguis, són dues voluntats, això, és tan extraordinari el que fa que copia amb una idea totalment buscant-lo, però sense... Un pot buscar la cosa i caure amb una cosa totalment treballada, pura, que sense cap mena... I en canvi, mireu aquest, un més petit, un més gran, i ara mireu això, aquest d'aquí, o mireu aquest d'aquí. Clar, no té res que veure, no té res que veure amb el que fa Miravent. Això és, si no... És bo comparar aquestes coses. És bo, això és un Meléndez, eh? Aquest és un Meléndez i aquest és un Zurbaran. He posat dos personalitats. Meléndez és un dels principals pintors de bodegons, d'una gran fama, però aquests són com tot de globets, de petits globus posats aquí. I l'altre és un estudi perfecte del raïm. Clar, això és el que cal valorar-ho i cal mirar-ho. Cal mirar-ho i no fa res posar-los aquí. No és perquè vulgui res contra el Meléndez, m'encanta, però fixeu-vos per donar valor a aquest personatge. I mireu-la, no necessita res més. Dos fulles, i les dues fulles també són per aquest sentit clàssic, d'alguna manera, que es baixa, i aquests dos elements que emmarquen el personatge. I jo, ja vull, és que no vull fer pesada, perquè ara estava ja... I a més, jo el que volia veure, que miréssiu la quantitat d'obres que va fer de decoració. En el llibre les tindreu, decoració moltíssimes, i aquesta n'he portat una, que és de Saragossa, del carrer Alfonso, que estava a Saragossa, era una joieria a l'Adren. Després també el que volia, no sé si l'he portat, no em sap que l'havia posat, no l'he posat, la de Montserrat. La de Montserrat sempre es diu, no es diu res de qui és la de Montserrat, i si es diu Cabanes. Esclar, el que fa Miravent és fer els dibuixos. Hi ha un dibuix preparatori, es veu, tinc els dibuixos preparatoris, hi ha una notícia que ens ho dona, diu, he vist els dibuixos de on està, però, diu, he vist, aquí ho trobareu en els llibres, trobareu en el llibre ho trobareu, que diu he vist els dibuixos que ha fet Miravent, he vist els dibuixos que ha fet Miravent, he anat a Montserrat, he vist tots els dibuixos de Miravent que estan exposats, no? O sigui, sabem que fa els dibuixos Miravent. El que passa que després qui ho pinta? Cabanes a través del dibuix de Miravent. Per això hi ha els dibuixos de Miravent, per això aquell pobre home diu que ha vist els dibuixos, i el Cabanes, que us he dit, és el que també treballa amb ell a la universitat. O sigui que també això el que fa és dir que es fa comprovar una mica la relació, bueno, una mica molt la relació entre tots dos. Aquí són tot un altre dibuixos que aquí volia acabar, diguem, del valor, tant en dibuix que hem vist anteriorment com aquarela. Fixeu-vos quina meravella aquest àngel, la força d'aquest àngel agafat, res, és una obreta de petites dimensions i en canvi que tingui aquesta força, o bé aquesta que tenim la sort de tenir-la la Fundació Ave Maria, i que és una obra que també voldria agrair des d'aquí aquella persona que no va tenir problema de cedir-nos d'una manera diríem senzilla i sense importància, que el que volia era que els dibuixos estiguessin aquí, estiguessin més que no pas tenir-los ell. Clar, aleshores s'ha d'agrair, i un d'ells que tenim és aquest Sagrat Cor. Ell va ser un dels que va fer més Sagrat Cors, aquest tema del Sagrat Cor, i mireu que no és gens encarcarat, si creus que és, n'hem vist molts de Sagrat Cors, però aquesta mateixa naturalitat que donava les flors i donava els raïms i es dona aquí. També fa retrats, en tenim un que està, aquest està al sala de rectorat, al rectorat, sala de rectors, hi ha tots els retrats dels rectors a Barcelona, del Joaquín Rey, i l'altre, que és un altre que es troba en l'Ateneu Barcelonès, i podríem trobar alguns altres, però ara no ve, no és el moment. I amb tot això, bé, volia acabar amb aquestes obres que fa de ben jove, des de les primeres coses que fa, són uns dibuixos per uns vitralls que es troben a Santa Àgata aquí a Barcelona, i que és ell, o sigui que el van a buscar amb ell. Müller era una personalitat en quant a fer vitralls, era un gran personalitat, i va buscar-los amb ell, i ells el que fan també és fer la decoració de Santa Àgueda. Una altra, penseu-vos, això és ben jove, i serà a partir de dues obres que ells tenen fama. Tenen perquè ho fa en societat amb el Ribó. Tenen fama, no? Que és la Santa Àgueda, i sobretot el que li dona molt és Sant Just i Pastor. Sant Just i Pastor li dona punt de fer totes les demés, no? I aleshores aquí, no, bé, aquest és un altre que també es troba de Santa Àgueda, no? Que mireu la capacitat de dibuix que fa aquí, de moviment, la cosa tan extraordinària d'aquest dibuixant, no? I que d'alguna manera ens assenyala, no? De fet, qui l'ha fet, no? O sigui, no, doncs jo ho assenyalo cap aquí, i és per voler d'alguna manera dir que tinguem en compte aquest personatge, i que afortunadament tenim el llibre per demostrar-ho. Moltes gràcies a tots.
Moltes gràcies. Benvingut, alcalde de Sitges. Hem començat sense tuts, perdones, però teníem molt a dir, com hem vist. Mai t'aniràs a dormir sense saber més que ahir, diu la dita, no? Doncs avui suposo que ens anirem a dormir sabent molt més de l'art català del segle XIX i sobretot de la personalitat fantàstica del senyor Miravent, que ha reviscut a través de la seva, jo diria, parenta, que no sé, encara que ella digui que no està molt clar, jo crec que després del que ens ha explicat ha establert un parentiu moral, personal i admiratiu respecte a aquest pintor tan fantàstic. Molt bé, hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta, aprofitant l'explicació que ha fet la Isabel?
Hi ha algú?
No? Doncs molt bé, doncs llavors permetreu que li passi la paraula a l'alcalde de Sitges per cloure l'acte, i després suposo que farem una petita visita a la sala dels Passos Perduts, et sembla? Sí. Molt bé.
Molt bé. Molt bé. Tinc que preguntar-ho, això, si es diu.
Molt bé, doncs molt bon dia a tothom, bon migdia. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Jo el que voldria, després d'escoltar la Isabel, és transmetre la felicitació i l'agraïment de l'Ajuntament i, per tant, de la institució municipal de Sitges per aquesta gran feinada que hi ha darrere d'aquesta exposició que ens acaba de fer la presentació del llibre. Felicitar també a la Fundació Ave Maria, lògicament, per compartir conjuntament amb l'Ajuntament doncs, l'edició d'aquesta monografia, però a la vegada saber que la posem a disposició de tothom. El que avui ha presentat la Isabel, que és el fruit del treball de molt de temps, és un volum que està a disposició de tothom, del gran públic, però també dels especialistes. Com heu vist, conté moltíssimes dades, conté moltíssima documentació, conté molta reproducció gràfica, d'un dels artistes doncs, que es mereixia una obra com aquesta i que estava pendent. I que només una persona doncs, com amb la trajectòria, amb el coneixement i amb la capacitat doncs, que té la Isabel Coll doncs, es podia doncs, aglutinar i portar-la a terme. Sitges, com sabeu, es destaca per ser un referent cultural i patrimonial del país. I, per tant, posar en valor doncs, aquells artistes, aquelles persones que durant molt de temps doncs, han tingut una posició i una, diguem, una trajectòria i una obra rellevant, és molt important. I en el cas de Miravent Gatell estava pendent i, per tant, avui celebrar-ho, que s'ha pogut fer, celebrar que s'ha pogut fer en el marc també doncs, del Gran Teatre del Liceu i felicitar-nos tots plegats per aquesta obra. La veritat és que, com deia l'Isabel fa un moment, saber doncs, que ara tenim un recull d'un artista que ho feia tot en el seu moment i que a més ho feia amb aquesta excel·lència i a més amb aquesta precisió com destacava amb les flors, amb les fruites, amb el conjunt de les seves decoracions. La veritat és que ha sigut una gran contribució pictòrica, artística i cultural al país i per tant doncs, hem d'estar contents i hem de celebrar-ho. Per tant, gràcies Isabel, moltíssimes gràcies per aquest llibre, per tota l'obra, la gran feinada que hi ha darrere i gràcies a la Fundació. Una fundació, la Fundació Ave Maria, que també és dipositària d'una part de l'obra d'en Miravent i que, per tant, també és dipositària d'aquest patrimoni cultural i artístic. I, com sabeu, un llibre que avui presentem i un llibre que, més enllà de tot això que hem exposat i que la Isabel ens ha explicat, és un llibre que també és solidari, perquè l'adquisició d'aquest llibre, doncs els fons que recullin tindran un destí social a través de tota l'obra, la gran obra social que fa la Fundació Ave Maria. I per tant, un motiu més, un punt més, un actiu més de la publicació d'aquest llibre. Moltes gràcies i felicitats a tots.
Bé, doncs ara ja per concloure el capítol d'agraïments, jo vull agrair personalment la presència de l'alcalde, l'ajut que l'Ajuntament de Sitges ha fet per l'edició d'aquest llibre. He dit abans també que el gran coordinador del llibre, el senyor Anguera, aquí present, ara sí que el veig directament. Moltes gràcies també. El senyor Barbadillo, gran coordinador i assessor del Fons d'Art de la Fundació, i a tots els que heu vingut. Moltes gràcies.